a córrer, a practicar esport.
Amb aquest apunt hem arribat a les 12 i 4 minuts. Amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, ja vos han contat que enguany hi haurà molt poques places per viatjar amb l'Inserso, però i a on anem, els mallorquins? Quins són les nostres destinacions, les nostres destinacions preferides? Que estan molt de dobbes? Encara escoltam orquestes de tangos i pardobles i boleros de los panchos? En tornem més moderns? La gent major de cada vegada té més bona salut i no vol el que volien fa 20 anys els nostres pares i predins. Per això sabrem a on li pegam els mallorquins quan tenim una edat i viatjar amb l'Inserso o pel nostre compte, perquè és perfils que envien i molt. Després parlarem del dia desempreniment. Serà la setmana aquí ve, gràcies a la Conselleria de Presidència del Consell de Mallorca, hi haurà una trobada amb ponències, tallers, networking, feina de xarxa, en el denominat Emprend Day, per impulsar l'empreniment, sobretot entre els joves. Hi haurà conferències de tota casta i d'emprenedors que gairebé mig en broma han començat fent empreses que a la llarga han acabat tenint molt d'èxit. De fet, parlarem amb un d'ells, concretament amb en Jorge Sandoval. La seva empresa se diu ni més ni manco que Putos Modernos. Ara imagineu, és una agència creativa. A la radiografia mallorquina parlarem del me ecològic. En Joan Ferrer mos acostarà a una productora de me ecològic, la Magdalena, i sabrem què el diferencia del me de granja industrial. I per acabar, sabrem què passa en la nova universitat que ADEMA vol posar en marxa aquí a Mallorca. El govern balear, tothom li dona suport, però el Ministeri, Madrid, de moment no li dona el vistiplau. No és vinculant el dictamen del Ministeri. Què passarà? Idò, per què no podem tenir una altra universitat si tothom està d'acord aquí, a Mallorca? Parlarem amb en Diego González, president d'ADEMA, per veure quan serà realitat aquest nou centre universitari a Mallorca. Així que en Yolanda Ruiz a la producció i en Rafa Andrés en el control tècnic, començam el dia a Mallorca. Del voltant del món viatjam ara, sobretot quan un està jubilat i té tot el temps del món i si té possibles, però també ha el programa de l'Inserso que enguany du molt menys places, com ja vàrem parlar fa poc amb en Pedro Fiol, president de l'Associació d'Agències de Viatges. Aquí tornem a saludar. Pedro, bon dia, com estàs?
Molt bon dia, Jaume.
Bueno, avui ja sabem que hi haurà menys places, però avui volem tornar a parlar amb tu per saber on anem els mallorquins en els viatges per majors. Perquè jo, no sé tu, però jo quan me jubili, jo a Benidorm crec que no hi aniré. No sé si m'entens. Ha mudat el perfil de destinació preferida de quan estem jubilats ara de fa 20 anys, quins són les nostres destinacions que solem triar? Anem a parlar primer de Sincerso, perquè hi ha una oferta limitada, i després de les persones majors que volen fer un viatget. Man, què opines tu, Pedro?
Mira, tu ho has dit, l'oferta Sincerso és limitada, malgrat les persones majors tinguin altres inquietuds i vulguin anar a altres bandes, les destinacions pràcticament són les mateixes, que és tot el que és la costa peninsular en temporada baixa, amb una oferta complementària molt tova. Després tenim Canaris, que per algunes persones majors, sobretot si són un poc més majors, els fa molta peresa el vol, malgrat inclús fer operativa directa. I el que sol agradar molt, però més que res jo crec que agrada molt perquè són més curtets, eh? No només per el tema de la destinació, són els viatges culturals i de natura, que també són persones, tal vegada, d'un perfil, bueno, entre 65, sí, tot el que són persones majors, aquí ja és perfil, l'interval de temps seria més curta, però per dir-ho d'alguna manera, que els agrada que els hi donin tot més masticat. Però és veritat que és molt complicat a vegades treure un patró clar, perquè també te pot trobar persones, tal vegada, molt majors i que diguis, mira, jo no tinc tanta independència, jo m'agrada tenir les excursions i també pots trobar al revés, però el que sí que m'agrada destacar és que fan normalment el segon o tercer viatge de Sincerso, que deuen rondar uns 67, 68 anys, que encara són persones joves amb aquesta edat, solen agafar aquests viatges a la península i moltes vegades no fan les excursions en Sincerso, sinó que lloguen un cotxe de lloguer i van per la seva compte. I això és molt interessant perquè denota que han canviat molt els hàbits. Antes tal vegada tenien que anar com a més recoïts i més units i més en grup, i ara molts se despengen fent Sincerso una miqueta més a la seva mèdida.
Que no passa res, no? M'imagino que tu, si no vas en seu grup, tu vas pel teu compte, allà tu, no? Tu no pagues l'excursió, m'imagino, no? No la pagues, aquella extra.
Clar, quan tens els viatges a la península no tenen les excursions se fan a part. El que sí que és molt important és que avisin a tal vegada en guia, que esperin que arribi guia, perquè si no ja més d'un ensurt, perquè clar, quan tu fas el recompte de passatgers transportats i clar, després quan ets a l'autobús te fa falta gent, no, però això és una cosa que cada cop passa més i realment a nivell operatiu a vegades mordona qualque ensurt de darrera hora. Però és vera que sí que se contraten tal vegada manco excursions, ja que a dia d'avui, sobretot a territori nacional, si idioma no és una barrera, la gent agafa molt transport públic i moltes cosetes el de fan pel seu compte. Tal vegada han de dir una cosa, si venen, per exemple, al Cudi o venen a Palma i volen fer les coves del Drac, aquí ja t'ha dit que transport públic complicat, ja. Més en si ven. Però sí que cada cop veiem persones més prosumidores i que van més pel seu compte. Sí.
Per tant, això que parlàvem fa de més un mes tu i jo, que de vegades els recàrrecs, és a dir, els complements, te surten pel mateix parc de viatge, de vegades surt a compte llogar un cotxe, ho dic perquè en temporada baixa els cotxes no surten cas, són quines bandes de la península, per ventura surt a compte en aquest cas, no? Anar pel teu compte i no pagar les excursions. O no, així tot surt més car.
No, el que dius és molt cert, és a dir, seient el que fa és aprofitar l'estructura pròpia de Sincerso, que és, en el cas de la costa peninsular, que sigui Catalunya, València, Múrcia o Andalusia, agafen el vol, estrellat i l'allotjament. I després, el que dius tu, a lo millor no agafen cotxe tota la setmana, també poden agafar cotxe tan sols per un parell de dies. Clar, els hi surt molt més barat. Sincerso a dia d'avui s'ha de mirar per moltes persones, no per tothom, però per la classe mitja, que a lo millor li agrada fer dos o tres viatges de l'any, sobretot quan un està jubilat, s'ha de veure com un complement, com un viatge addicional a bon preu, que la gent no vol renunciar perquè té dret a ell i el vol aprofitar, però a part han de reconèixer que aquestes persones moltes vegades, i sobretot un any que serà molt difícil, si comencen a repetir perquè tindran el suplement de 100 euros, veurem com les persones contraten altres tipus de circuits i de viatges que tenen que veure en Sincerso.
Clar, és que també hem de pensar que una persona de 65 anys, ara, quan va sortir Nirvana, per exemple, en tenia 30, m'entens? O sigui, han de saber que també no estan parlant d'aquella predina de nostre temps, tan major, que no vull sortir mai del poble. No, estan parlant ja d'un altre perfil, i més salut, el que tu dius, que tenen més salut, hi ha més gent, hi ha més demanda, que és de lo que parlàvem en l'anterior ocasió, i clar, jo m'imagino que aquesta independència també la volen aprofitar, a part d'aquest altre que tu dius, que vol que li donin tot un poc més mastegat. És a dir, a poc aquesta cosa va canviant. No és allò d'anar en grup a veure la catedral i fer-se una foto. Ja existeix això, però també hi ha gent que va pel seu compte, no?
Exacte, és a dir, la part grupal està molt bé perquè se senten protegits, perquè saben que ho tenen tot organitzat per una agència de viatges i no se n'han de cuidar de res. Però és vera que el que dius també tu és que tenen aquesta certa llibertat després per no anar tot el temps aplegats. El que sí que és molt important és inserir-se a part de la sociabilització entre ells. Això sí que cada cop els agrada més, perquè evidentment ells se senten més joves, també hi ha gent fredina, gent que era viuda, els agrada interactuar, sí, sí. Hi ha grup de senyors que potser tenen les mateixes afinitats. És a dir, segueix agent aquesta com a germanor, però de més una estona. Tot el dia, seguint, necessita el seu espai. Exacte. Tal vegada són els hàbits que han canviat, no? Que potser antigament aquell grupet anava per tot i no se volien separar per por de si perdien l'autobús o si tenien que cruzar la cera, que no els hi passava ningú per damunt, i ara no. Ara tenim una tercera edat amb una salut molt bona, gent molt proactiva, molt dinàmica, i sí que el component social és important, però ja no tenen aquesta dependència d'haver d'anar tot el temps aplegats.
Ara no m'ho parlar en general, ja no parlar de Sincerso, no m'ho parlar dels mallorquins en general, perquè jo, per exemple, fa molt d'anys que he après a no viatjar en l'estiu, perquè de per tot és més car, i jo, de fet, ara que vaig a les meves vacances, les he tingudes per setembre, perquè s'està millor. Però, per exemple, els mallorquins, de vegades hi ha modes. No sé si tu te'n recordes quan se va posar de moda Praga, se va posar de moda en els anys 90, se va posar de moda el Carib. Ara, a on viatjam? Quins serien els top 3 llocs on els mallorquins deim ara vull anar aquí? Què és el que s'estila ara viatjar, que t'entrin tu d'incidència de viatge i te diguin vull un hotel i vull una setmana o quatre dies a tal banda? Què és el que està de moda ara a Mallorca?
Anar. Mira, aquí a Balears som molt tradicionalistes amb aquest aspecte, i me sap greu dir-ho perquè me sent molt mallorquí, molt d'aquí, però és cert que quan intercanvio opinions amb companys de la península, jo veig els viatges que venen els meus companys de la península i jo sempre dic que Balears en tendència sempre anem una mica endarrere. Val? Però que això no serà, que és a dir, és un tema de concepció i, sí, de, sí. I de com nosaltres apreciem el món del viatge. Perquè si ara quan te digui aquestes tres destinacions, tu diràs, encara estem amb aquestes. I doncs mira, un de les destinacions més estimades i més preferides, el manco que està tendenciada, és anar a Egipte. I molta gent em diu, però és que això, a Egipte, ja hi vaig anar amb el meu pare quan jo era petit. Que I doncs s'ha tornat a imposar un altre cop a Egipte. De fet, tenim no sé quantes sortides de vols charters especial directe que fem Palma-Caire i tornant pel Luxor, és a dir, aquest típic circuit d'una setmana. A on anem molt? Alemanya. Fixa't tu, com que tenim operativa de vols tot l'any, sobretot per el flux d'Alemanya que venen si ven, sí, o el que és el tema de Mercadet de Nadal, ara quan arribi el pont de desembre, però és que, a part de Madrid, evidentment, que mos agrada molt anar a la capital i vol de musicals, anem molt a fer el tema de Mercadet de Nadal. I després, el que mos encanten els mallorquins són els creuers. I de fet, enguany no tenim creuer des de Palma en si ven, i estem sentenciats, si volen fer un creuer per Mediterrani, anar a Barcelona. És veritat que tenim una companyia alemanya, dues, que operaran des d'aquí, però per el mercat espanyol, per dir d'alguna manera, ens sentirem més còmodes amb aquests vaixells que surten des de Barcelona. És a dir, no estem innovant res. Yeah. Està clar que després tenim gent que se'n va al Japó, Colòmbia també està pegant molt fort com a destinació de Sud-amèrica, desbancant una miqueta Argentina, ens agrada fer safaris, ens agrada fer de tot, però és cert que si me dius quantes coses vens així que ja has de posar un rànquing, jo posaria aquests tres i perquè no enguany a tornar a pegar molt fort el parc de Disneyland París. Sobretot ara que s'apropen les dates de Nadal i que el parc se decora i cada cop el decoren abans, arribarà un punt que llevaran lo de Halloween i ja mos posaran l'arbre de Nadal, cada cop van anar més a Disneyland París. I és una cosa que veure que se mos va refredar una mica l'any passat, però enguany sí que hi ha un bastanta demanda, sobretot parc temàtic, i no vull deixar tampoc endarrere el Halloween de Port Aventura, que també s'estila molt i que també mos ho demana molt.
I som bons turistes, els mallorquins, vull dir, gastam, no, anem de barates, això de no, el més barato, sot el més barato, perquè jo record que antigament, almenys antigament, el meu tio sí que viatjava molt, i anaven a les totes, primer perquè podien, i segona perquè els agradava, no, i t'he duit un regal de París, i una Torre Eiffel de París, i un Big Ben de Londres, aquests records, aquestes com una medalleta del Papa de Roma, i aquestes coses, però som de viatjar en sols dos vetjuts o anem manco dies i a passar-ho millor, perquè jo per anar segons a bon, de segons quina manera m'estic més que bé, no sé tu.
i Jaume, tu descrius el perfil general de la societat balear. És a dir, ja que sortim, evidentment, no mirant prim. Fa poc va sortir una estadística que de que el 43% dels balears mos estimam anar a un hotel per damunt d'anar a ca un familiar, que era un 10-12%, un Airbnb, que era un 13%, és a dir, mos agrada que quan sortim pues, no va de fer, no escurar els plats, no va de fer el llit, que mos donin el berenar, és a dir, mos gastam els dos bés com anàvem de vacances. Mos estimam tal vegada fer-ne manco i fer-los bé que no fer-ne molt. Evidentment, ara hi ha una tendència, que això que dius és que les vacances se fan en setembre, no? Hi ha gent jove que si tu no te'n vas una setmana més d'agost, però és que no pot publicar a Instagram. Hi ha un poc aquesta moda és no. És vera, Jaume, existeix això, que la gent jove, maldament, se n'hagi d'anar, com aquell qui diu, un pis de lloguer vacacional enmig de les afores de Berlín, però ha dedicat d'anar a Berlín. Això és una altra tendència i això crec que ho han fet tots. A dia d'avui, jo no vull criticar això, perquè quan tenen jove, tal vegada ho fan d'una altra manera, quan anàvem en tren, ho fan... Però és vera que la gent jove segueix una altra tendència, però un cop que ja han anant madurant i que ja tenim tal vegada un petit poder adquisitiu, sí que donem una importància a les vacances i com que li donem aquesta importància relativa, el que feim és que quan sortim mos agrada anar de restaurants, mos agrada gastar, mos agrada comprar roba, és a dir, som bastant consumidors quan sortim fora de casa nostra.
Està bé, sabreu, perquè, clar, per comparar un poc, ja que vivim una terra de turisme, però sí que és cert, qui no ha fet Interrail comptant les monedes allà d'un amb un, a veure si te bastava per pagar en ets excusat de les estacions. Jo quan t'ho vaig veure que havies de pagar ets excusat de les estacions, va quedar estorat perquè aquí això no s'estilava. Bueno, i ja som bons turistes, ja que vivim a una terra de turisme, nosaltres com a turistes som bons turistes. Pedro Fiol, com sempre, moltíssimes gràcies. T'haurem de posar en nòmina. Moltíssimes gràcies, Pedro, que sempre estàs
sempre
disposat per atendre'm. Gràcies a totes les agències de viatge, en Pedro Fiol. Nosaltres fem una aturada i parlarem del Dia de l'Empreniment que ha impulsat el Consell de Mallorca i la Universitat. Una idea per impulsar projectes, connectant els joves, per tirar endavant idees. No vos mogueu, d'aquí un instant.
Tres ràdios Dial.
Vols emprendre? Viu l'Emprenday organitzat pel Consell de Mallorca el dimecres 8 d'octubre. Una jornada per inspirar-te i connectar amb joves emprenedors. Tallers pràctics, networking i ponències amb la participació de Putos Modernos, Off You Go, Generator Landing i molt més. T'esperam a l'aula magna de l'edifici Arxiduc Lluís Salvador al campus de la UIB. Per assistir-hi, inscriu-te a emprendeymallorca.com. Organitza Consell de Mallorca amb el suport d'UIB Empren.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara sí, l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar. Una bona paret seca que pot durar. Quantes jubiles de cossier?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja...
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends.
Like my father's gone. Wake me up when September ends. Avui acaba setembre. Avui m'has de despertar, Dan Green Day. Wake me up when September ends. Idò, dimecres dia 8 d'octubre. No serà avui, dia 30 de setembre. Dimecres que ve, dia 8, arriba Emprend Day, el dia de l'empreniment impulsat pel Consell de Mallorca i la Universitat. Si des, impulsar projectes i connectant els joves amb oportunitat per dur davant les seves idees i aconsellar-los perquè siguin realitat. En xerram Antoni Fuster, conseller de presidència del Consell de Mallorca. Senyor Fuster, bon dia. Com està? Benvingut.
Hola, molt bon dia i moltes gràcies. Estic molt bé.
Bueno, Emprend Day està pensat per alumnat de batxiller, FP, universitaris... És a dir, el ventall és molt ampli. No hi ha barreres i no importa si se té una idea de negoci o si simplement se té curiositat per explorar nous camins. Seria aquesta la filosofia d'emprendei?
Exactament. Ja ho puc dir d'una altra forma, però no millor que, no millor que vostè. Se trata d'això, de que joves entre 16 i 30 anys, pues que estiguin estudiant batxillerat, cicles formatius, estudis universitaris o titulats que ja han acabat, o gent que potser no té cap tipus de titulació, pues, vulguin explorar nou camins, en aquest cas nou camins professionals, des d'un punt de vista de ser empreniment, no? De ser emprenedors. Vostè sap que Mallorca sempre ha estat una terra d'emprenedors i nosaltres creiem que era important fer un dia per ser empreniment i, evidentment, fer-ho Balears, sense FUIP, en aquest cas, perquè així, de qualque manera, en el mateix espai, jo crec que això és molt important, Ramon Caró, pues, el que fèiem era reunir universitat, empresa, administracions, mentors, que és un tema que ara en xerrarem, i els joves com a tal. Per tant, l'objectiu és aquest. L'objectiu és reunir-los a tots, donar-nos un dia per ser empreniment, i l'objectiu és inspirar i donar eines als joves perquè puguin compartir les seves idees en projectes reals i generar ocupació qualificada i, sobretot, retenir talent en aquesta illa nostra.
Mentors. Ara parlarem dels mentors, però un dels ponents en aquest emprendei de dir mecres que ve és en Jorge Sandúa, creatiu i fundador d'una agència amb un estil únic i una marca que connecta molt amb el públic jove, que ni més ni manco se diuen Jorge Sandúa. Putos modernos, bienvenido, oh, Jorge, menudo nombre. Con eso ya llamáis la atención, un buen claim. En eso no os gana nadie.
Hola, ¿qué tal? Sí. Bueno, un placer hablar con vosotros. Sí, la verdad que lo de poner un nombre discreto lo descarté rápido, ¿no? Con tantas miles de marcas intentando sonar importantes, pues eso, preferí coger uno que sonara incómodo, pero memorable. Así que, pues sí.
¿De qué vas a hablar el miércoles que viene? ¿Qué consejos vas a dar? ¿Cómo se puede poner uno serio diciendo hola, soy Jorge de Putos Modernos? ¿Qué vas a decirle a la gente que te escuche?
Bueno, la verdad que tampoco soy un gurú aquí de la comunicación, pero sí que, bueno, lo que pretendo un poco es hablar de cómo fundé la empresa, ¿no? Con una ironía y cómo acabé creando un catálogo entero de productos de ello, ¿no? O sea, que básicamente es eso, que un negocio que puede empezar como pareciendo una broma puede acabar siendo un negocio muy serio, y o al menos tan serio como para que me inviten a un evento como el que me han invitado, ¿no? Allí, ¿entendéis?
Jorge, enseguida vuelvo contigo, que tenemos hoy un especial sobre las lluvias en Ibiza. Para conseguir, señor Fuster, ha parlat de mentores. ¿Qué son els mentors? ¿Una especie de mecenes? ¿Qué vol dir la paraula mentor?
Bueno, pues és un poquet la idea de transmetre per part d'aquestes persones, ara estàvem xerrant d'en Jorge, pues que te puguin inspirar, que te puguin donar idees, que te puguin obrir camins, que puguis veure que això d'innovar, de ser un emprenedor, no només surt a les televisions ni a les pel·lícules americanes, sinó que és una realitat, no? I ara, per exemple, ho estava entrant, o vostre estava entrant amb Jorge Sandúa, fundador d'una marca de comunicació i branding pues, més influents de tot Espanya, no? I no només estarà en Jorge, sinó hi haurà persones com en Lluís Cerdà, que és el fundador d'un estat mallorquina amb aquest clàs de software que ha aconseguit pot superar en res el milió d'euros de facturació amb una eina d'intel·ligència artificial aplicada a vendes per WhatsApp, Instagram, bueno, redes, xarxes socials, i també un altre com en Fernando de Miguel, no? Un enginyer aeronàtic i creador d'un startup que ha digitalitzat completament el joguer de cotxe. Jo crec que aquesta és un poc la idea, no? Que els joves, al marge de lo que li he dit a la meva, bueno, la primera part d'aquesta entrevista o aquest col·loqui, a part és que la gent pugui identificar que això no només passa a les pel·lícules, que són coses reals i duim per això persones que mos conten de primera mà la seva experiència.
Vos recordem que d'aquí un minut i mig farem un especial amb els nostres companys de serveis informatius sobre les pluges a Eivissa i els problemes que ha causat. Però, Jorge, tenéis incluso un libro titulado Hazte rico, vende humo. que ha sido un éxito. Hay mucho mangante de eso, ¿eh? Se ve mucho por internet. Me imagino que va un poco centrado en cómo hacerlo bien sin caer en el timar a la gente, ¿no?
Sí, bueno, básicamente es un manual de estafa, una estafa de manual, ¿no? Según se mire, ¿no? O sea, en el fondo lo que estamos intentando herramientas, tanto para detectar a todos estos vendehumos, ¿no? Que puede ser desde un gurú del marketing digital hasta un chamán de la ayahuasca, y pretende eso, detectar todas estas estafas piramidales, pero bueno, también en el fondo podrías crear tu propia estafa piramidal, no es lo que buscamos ni deseamos, pero podrías convertirte en uno de ellos, ¿no? En el fondo, pues bueno, queríamos hacer algo que hablaba sobre los vendehumos y acabamos siendo número uno en Amazon, versión emprendedores, casi delante de Padre Rico, Padre Pobre de Kiyosaki, o sea que nos fue muy bien, sí.
Conseller, hem de fer un especial sobre les inundacions a Eivissa, però en qualsevol cas, sobre que dimecres que ve, dia 8 d'octubre, arriba Emprèn Day, impulsat pel Consell i la Universitat. Jorge Sandúa serà un dels ponentes. Moltíssimes gràcies a tots dos, moltíssimes gràcies a los dos. Vos deixamos els serveis informatius d'aquesta casa amb aquest especial sobre la pluja a Eivissa.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Són les 12:30 del migdia. Començar amb un especial informatiu per mort del mal temps que està afectant sobretot a l'illa d'Eivissa en aquests moments. La EMET ha elevat l'avís vermell fins les 4 de l'hora baixa per intenses precipitacions i tempestes, una situació que, com dèiem, romandrà fins avui hora baixa. Davant d'aquest escenari es van obrint diversos escenaris. La universitat ha anunciat la suspensió de les classes a Eivissa i Formentera. També s'ha suspès el servei d'autobús al municipi d'Eivissa i s'ha tancat el primer i segon cinturó de ronda. A més, hi ha també problemes a alguns centres escolars i s'han suspès les consultes al centre de salut de Can Misses. Coneguem primer de tot quina és la darrera hora, quina és la situació. Per això connectam amb Eivissa, connectam amb Gemma Huasc. Bon dia, explica'ns la darrera hora.
Bon dia, Ido. Passades les 12 del migdia ens arribava aquest missatge que hem rebut. Això, passades les 12 del migdia, és una alerta de protecció civil que avisa de risc d'inundacions per pluges torrencials. Es sol·licita a la població que s'evitin desplaçament i activitat a l'exterior, que no s'apropin a torrents ni zones inundables. Al municipi d'Eivissa, com dèieu, s'han suspès el servei d'autobús i s'ha tancat el primer i segon cinturó de ronda. Ha quedat el municipi col·lapsat. A més, hi ha problemes a alguns centres escolars i s'han suspès les consultes al centre de salut de Can Misses. L'hospital també ha tancat el quiròfan d'hemodinàmica per goteres. La unitat d'hemodiàlisi i el laboratori han quedat inundats per l'aigua que entrava pels focus de llum del sostre. A l'escola de Sant Jordi també s'han inundat algunes aules i les sales comunes de la planta baixa, com el menjador. Els professors són amb els infants a la part superior. Des del centre criden a la tranquil·litat i informen a les famílies que avisaran quan els pares puguin anar a recollir els infants. Escoltem la directora Esther Marí.
Tenim les aules infantils inundades, tenim el menjador inundat, les aules de primària, i el que hem fet és traslladar tots els alumnes a la planta de dalt, amb els mestres, i amb paciència i amb calma, perquè totes les carreteres estan també inundades, és molt difícil poder accedir les famílies a l'escola, així que també dir a tothom que estiguen calmats, que els nens estan bé.
També acaben de rebre un avís a les famílies d'alguns centres en què s'informa que l'alumnat queda sota custòdia i atenció dels mestres, fins a nou avís, que no es recomana que es vagi a buscar els infants a l'escola per no posar-se en perill i que, bueno, transmeten aquest missatge de tranquil·litat i que a l'escola tothom es troba bé. A primera hora també s'ha desallotjat de manera preventiva el Col·legi de la Santíssima Trinitat a Sant Antoni, també afectat per inundacions a les plantes més baixes. La Universitat de les Illes Balears, com dèieu, ha suspès les classes a la seu d'Eivissa. La carretera de l'aeroport ha quedat tancada en tres punts i s'intenta desviar el trànsit pels passos més elevats, com dèiem, el primer i el segon cinturó de ronda. Les artèries principals de la ciutat d'Eivissa estan tancades i ens arriben contínuament imatges de carrers negats d'aigua, intransitables. L'Ajuntament d'Eivissa recomana no realitzar desplaçaments ni acudir a recollir, com dèiem, els infants als centres educatius. A la Conselleria d'Educació han informat també que les classes queden suspeses a l'hora baixa, també que a causa d'aquestes condicions meteorològiques queden, bueno, això era el que dèiem, les classes suspeses, però que consta que els centres més afectats són majoritàriament els ubicats aquí a Eivissa, l'Institut Sa Blancadona, s'han registrat filtracions d'aigua a la planta baixa, també a l'escola Poeta Villan Gómez, a la zona d'infantil, a l'escola de Can Misses, també a la planta baixa, i bé, van informant d'aquestes novetats.
Hem de dir que des d'ara i durant aquesta pròxima mitja hora farem un recull de tota la informació respecte d'aquest temporal. El que sí es fa també és una crida a la tranquil·litat. A la una, el Servei d'Emergències ha convocat una reunió d'urgència per avaluar la situació de darrera hora, aquesta darrera hora, i també hi connectarem en directe. Gràcies, Gemma, i estarem pendents de com transcorre aquesta darrera hora, de com transcorre la situació.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Ara el que fem és connectar amb els meteoròlegs d'IB3 i tenim amb nosaltres a Miquel Salamanca. Bon dia, si es pot dir així, Miquel.
Bon dia, sí, avui és una situació bastant complicada i, de fet, tenim precipitacions que són realment extraordinàries. Hem de pensar que a Eivissa ja s'han superat els 200 litres per metre quadrat. Això ha passat a la barriada Can Escandell, on ara mateix en duen 213, concretament, i també s'han superat els 200 litres per metre quadrat a Sa Coma, que és a prop d'Eivissa, encara que estigui dins el municipi de Sant Antoni de Portmany, però en general drena cap a la ciutat de Vila, que és aquí on hi ha ara mateix els problemes més destacables. També hem de dir que hi ha moltes estacions que han deixat d'emetre dades, donat que les tempestes també han afectat les comunicacions elèctriques entre aquestes estacions i les centraletes. Per tant, és molt probable que aquestes dades que ara oferim es vagin superades en aquestes pròximes hores, perquè molt probablement siguin registres superiors. Em dic que fa molt d'anys, jo personalment, que fa 20 anys que faig feina aquí a Ivetres, mai havia vist ploure així, d'aquesta manera, a les Pitiuses, i cercant registres superiors als 200 litres sí que n'hi ha. Evidentment, tenim una llarga llista de registres meteorològics a les Pitiuses i n'hi ha, però no n'hi ha en anys recents. Per tant, fa molt d'anys que no hi havia una precipitació d'aquestes característiques, i sobretot allò que volem deixar bastant clar és que encara aquestes pròximes hores pot ploure amb bastanta intensitat, sobretot a la façana que mira cap a llevant d'Eivissa. Per tant, plouria damunt banyat. Sí que és cert que a partir de mitjan capvespre aquesta situació hauria de remetre, i per tant les precipitacions a poc haurien d'anar a la baixa. Però també atenció a la pluja, perquè aquestes pròximes hores pot caure cap a Formentera, on fins ara també ha plogut sense la intensitat d'Eivissa, però hi pot ploure. I per tant, en aquest sentit, no es pot baixar la guàrdia a les Pitiuses. També donar un missatge de tranquil·litat tant a Menorca com a Mallorca: no s'espera precipitació, i en cas de ploure, si ho fa, no seria en la intensitat de les Pitiuses. Però realment són davant un episodi extraordinari i que haurem de seguir amb atenció aquestes pròximes hores.
Haurem de seguir amb atenció durant les pròximes hores aquest episodi, Miquel, que a més començava amb un ball d'avisos, hem de dir. Ara s'ha activat l'avís vermell, però abans s'havia desactivat, i havia activat avui matí l'avís taronja, que s'ha desactivat i ha passat a ser groc, i després s'ha tornat a activar l'avís taronja per aquestes intenses precipitacions, que és el que ha pogut passar aquí.
No ho sé, això sí que és una pregunta que s'hauria de fer a l'Agència Estatal de Meteorologia. Vist de fora, la veritat és que és una miqueta un ball que aquí, des del meu punt de vista, no s'hauria d'haver produït. Sí que s'hauria d'haver mantingut aquest avís taronja que estava activat, i de fet estava previst que estàs actiu fins avui capvespre. Per tant, per algun motiu, l'Agència Estatal de Meteorologia, que desconec, l'ha baixat a groc i després l'ha pujat a vermell quan realment ja hi havia problemes.
I dèiem abans que estan parlant sobretot d'aquestes conseqüències que estan tenint l'illa d'Eivissa, però Formentera també ha plogut i sobretot també pot ploure durant les pròximes hores.
Sí, efectivament. Avui ha estat un dia en què aquestes tempestes, que en principi aquesta nit passada s'havien format dins la mà i duen camí de toc a terra, de fet així ho han fet, cap a Eivissa, però a primera hora realment no hi havia registres especialment destacables. Hi havia quantitat de 50 a 100 litres per metre quadrat, però en general ben ploguts. Havien passat coses, però no hi havia una situació que pogués implicar un perill directe, o com a mínim una situació com aquella que tenim ara mateix. Què ha passat? Ha passat que s'han format tempestes noves, com estava previst, i aquestes tempestes han tingut un cicle de vida molt estàtic, és a dir, que s'han format a damunt la ciutat d'Eivissa, sobretot, també un poc cap a la part més al nord, mirant ja cap a Santa Eulària, ha plogut molt en aquestes bandes d'aquí, i aquestes tempestes han estat estàtiques, han fet tot el seu cicle de vida. És una cosa relativament estranya, perquè no sol ser molt habitual. Les tempestes es mouen, aquestes han estat molt estàtiques i, per tant, han descarregat tota la precipitació que duen a un mateix indret. I per això tenim aquests registres tan destacables que podrien considerar històrics. I aquest és un fet que, clar, ha vengut perquè avui de matí ja hi havia 60-70 litres per metre quadrat en alguns punts d'Eivissa. Clar, si després te n'arriben 150, tenim aquests 200 i busques que podrien dir que han arribat de cop i damunt banyat.
Gràcies, Miquel. I dos estarem ben en contacte per també donar tota la informació de com es desenvolupa aquest episodi de gota freda que, com dèiem, afecta sobretot les Pitiüses i sobretot ha afectat fins ara l'illa d'Eivissa. Són les 12:40 minuts. Ara anem a parlar amb un testimoni d'Eivissa.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
I parlem amb Juan Carlos Rodríguez Turc, que és advocat a Eivissenc i que es troba en aquests moments a Sant Miquel de Balanzat. Molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
On te trobes? Dèiem que ets a Sant Miquel de Balanzat, però que estaves fent en aquests moments i com has viscut, com estàs visquent aquest episodi?
Bueno, en primer lloc amb preocupació. Començaves dient certa alegria, perquè després d'un període de sequera tan llarg finalment arribava aigua en els nostres aqüífers, però bueno, ara ven el que està passant, especialment en el sud de Silles, a la ciutat d'Eivissa, pues, seguint-ho en molta preocupació. Molts de meu company de feina no ha pogut venir a treballar. Jo havia de venir avui a Mallorca, de fet, i ja veig que no ho podré fer perquè ja tenim l'alerta vermella, estan els túnels completament inundats, carreteres absolutament tallades, i Vila, ara mateix, està completament aïllada.
Uh-huh. Vila està completament aïllada. No sé si en aquest cas tenies previst moure-te de Sant Miquel. Quins eren els teus plans i què és el que faràs ara?
Sí, els meus plans eren baixar cap a Vila, precisament, concretament a l'aeroport, per agafar un vol cap a Mallorca, però finalment no podrà ser així. Per tant, independentment de que cancel·lin o no es vol, el tràfic i està completament tallat, túnels inundats per arribar a l'aeroport. De fet, aquest matí s'ha tancat la carretera a l'aeroport. I el que m'ho recomanen des del Consell d'Eivissa és seguir les indicacions de l'Agència Estatal de Meteorologia i de Servei d'Emergències. Per tant, jo el que faré és quedar-me aquí a Sant Miquel, que ha plogut, però amb més moderació. El que duim de dia han plogut aproximadament 50 litres. Per tant, no em queda altre que quedar-me aquí en el nord, deixant-ho caure.
Uh-huh. I, de fet, és la recomanació que fan els serveis d'emergències en aquests tipus d'episodis, quedar-se fins que passi aquesta tempesta on la gent es troba. Juan Carlos, gràcies per haver estat amb nosaltres.
A vosaltres, ànimo.
I el que faim ara és actualitzar la situació de les carreteres. I és que dèiem que Eivissa es troba incomunicada, hi ha moltes carreteres tallades, per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. David Cervera, bon dia, quina és la darrera hora?
Què tal? Molt bon dia. En aquesta hora la situació a les carreteres d'Eivissa és bastant complicada. El que són els accessos de l'A20, és a dir, la circunvalació a Eivissa, estan teats per les inundacions en els túnels. I, com bé han dit, l'accés a Vila està bastant incomunicat. És tot, molt bon dia.
I també l'accés a Eivissa està incomunicat en aquests moments, per tant, molta precaució en aquests accessos a la ciutat d'Eivissa. I una de les persones que es troba també atrapades a una d'aquestes carreteres és la companya d'informatius, Clàudia Roig, a qui poden parlar ara en directe. Clàudia, bon dia.
Bon dia.
On te trobes ara mateix?
Ara hem aconseguit arribar a Jesús. Està tot inundat. És una passada com estan els carrers. Mai havia vist una cosa així. Autèntics rius que baixen pels carrers. Hem aconseguit, després de molt d'esperar, perquè estava plovent sense parar, una tromba d'aigua impressionant, hem pogut arribar fins a Jesús i ara estem aquí a un bar que és el Bon Lloc, que està al centre de Jesús, i hi ha una escoleta que han hagut de desallotjar, l'escoleta Educa. Estan de tots els bebès, els nens petits, amb els seus cuidadors, i estan intentant localitzar els pares perquè puguin venir a recollir-los. Estan veient unes escenes molt fortes. Hem vist aparcaments subterranis que estan totalment inundats, també cotxes que s'han quedat tirats a la carretera, motos arrastrades per l'aigua. La situació és ben complicada. Ara estan avisant també a la Guàrdia Civil que hi ha aquí, que hi ha persones atrapades a la depuradora d'Eivissa, però la informació, la veritat, que no flueix gaire, perquè ara mateix està tot en caos. Els bombers els hem vist d'una banda a l'altra també, completament desesperats, intentant llevar aigua de totes bandes.
Clàudia, tot d'una... Actualitzarem la informació amb els bombers, però també volia demanar si has pogut parlar també amb gent que estigui en la teva mateixa situació.
Sí, bé, allà ara mateix estàvem aquí en aquest bar, que no estaven servint res perquè estaven intentant ajudar a totes les cuidadores d'aquesta escoleta i cuidant els nens que han hagut de sortir d'aquesta escoleta. I sí que hi ha molta gent que està, que la veus aturada enmig de la carretera, a un costat de la carretera, que no s'atreveixen a circular. També és que està tot tallat, estan tots els accessos a Vila tallats, sembla que també els de Santa Eulària i els de Sant Antoni. I els col·les també, els col·legis, moltíssima preocupació. Estan els grups de pares que treuen fum, perquè, per exemple, els col·legis que són de la banda més de Sant Antoni, un d'ells ha hagut de ser desallotjat, el de la Santíssima Trinitat, que està al centre de Sant Antoni, però els que estan també a la badia de Sant Antoni ara estan dient als pares que si poden anar a buscar els boixos abans de que comenci la pluja per allà, perquè la situació a Vila és molt complicada i no volen que passi el mateix. Molts pares, jo mateixa no podré anar a buscar el meu fill fins més tard, però sí que els que poden, que vagin ara mateix a buscar. Mira, ara mateix està passant un cotxe de la Guàrdia Civil amb la sirena, no sabem on es dirigeix.
Gràcies, Clàudia. Tornarem a connectar amb tu d'aquí una estona perquè ens actualitzis una miqueta què és el que està passant, però ara el que han d'anar és a cercar la informació també directament des dels bombers. Per això saludam a José Antonio López, que és el sergent dels bombers d'Eivissa. Bon dia.
Hola, què tal? Buenos días.
Escoltàvem ara la nostra companya explicant-nos tot el que ha pogut veure ell. Han desallotjat una escoleta i els problemes que hi ha, les incidències que hi ha al seu voltant, que és al voltant de Jesús. Però quines són les incidències en aquests moments més greus que teniu?
Bien, a ver, lo primero que quiero hacer es transmitir tranquilidad a toda la gente de Eivissa, porque no hay que ir a por los niños a los colegios, que están todos muy bien, no hay que dejar los puestos de trabajo, porque si todo el mundo nos metemos en la carretera, lo colapsamos todo y es lo que está pasando en el centro de Eivissa ahora mismo. Tenemos mezcladas inundaciones con un colapso de tráfico porque la gente ha entrado en pánico porque necesita ir a buscar a sus hijos a los colegios. El ES Alert que han enviado de la Dirección General de Emergencias de Baleares es para que todo el mundo se quede en sus casas y nadie salga a colapsar las carreteras, porque no podemos trabajar los bomberos ni los servicios de sanitarios ni los de seguridad si todo está colapsado. Entonces me gustaría transmitir tranquilidad. Si alguien necesita llamar al centro educativo para quedarse más tranquilo, que lo haga, pero mi hija está en el instituto y todos los hijos de la mayoría de los trabajadores y de los bomberos están en sus centros de educativos y es donde deben de estar ahora mismo.
De fet, la conselleria ha dit que ha suspès les classes per avui hora baixa, però que els alumnes que es troben ara mateix als centres escolars continuaran fins a l'horari habitual.
Efectivamente, y en el caso de que en el horario habitual de recogida volviera a estar todo colapsado y lloviendo, que no se preocupen, que no van a dejar a nuestros hijos en la calle. Ningún centro educativo va a hacer eso. Entonces tenemos que estar preparados para estas situaciones y participar en que se solucionen lo más rápido posible, no lanzarnos todos a las carreteras a colapsarlas y que nada se pueda solucionar.
Senyor López, quines són les incidències més greus que de moment heu pogut localitzar, que heu pogut veure?
Bueno, pues desde las 3 de la mañana estamos trabajando muy intensamente en el Parque de Bomberos de Ibiza. Hemos tenido alrededor de unos 60 servicios hasta ahora mismo. Unos 15 de ellos han sido rescates de personas, pero por suerte no han sido graves. Han sido pues atrapamientos en ascensores, personas que vivían en bajos, personas mayores de movilidad reducida. Y bueno, poco a poco hablando con la gente, pues todo el mundo piensa que su servicio es el más importante y todo el mundo si ve que se le inunda el parking o el sótano de su casa nos llama enseguida. Pero bueno, luego cuando le explicas a las personas que estamos atendiendo a rescates de otras personas, que sí que son es algún servicio más prioritario, y les explicas que el suyo se va a quedar un poco a la cola, pero que no se preocupe, que se ponga en un sitio alto y que lo solucionaremos lo antes posible, pues todo el mundo, por suerte, tenemos sentido común y todo el mundo lo entiende.
I també, sobretot, donar aquest missatge a la gent que no es desplaci. Per això s'ha activat aquest avís vermell i s'han enviat missatges des d'alerta als telèfons mòbils perquè la gent eviti tot tipus de desplaçament al màxim possible. José Antonio López, gràcies.
Muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad y por favor transmitir tranquilidad y que se cumplan los avisos de la Dirección General de Emergencias. Gracias.
IB3 Radio. Serveis informatius.
Recordem el telèfon per si algun testimoni vol participar en aquest especial informatiu, 971-13-9900. Hem anat sentint testimonis. També la redactora d'Ivetres Notícies en directe es trobava a Jesús atrapada, era una de les persones que estava atrapada, però si algú més ens vol fer arribar el seu testimoni poden telefonar al 971-13-9900. Ara el que volem fer és continuar actualitzant la informació d'aquesta gota freda, d'aquest temporal que està afectant sobretot a Eivissa. Hi ha avís vermell activat a les Pitiuses fins les 4 de l'hora baixa. Ara volem parlar amb Ignacio Andrés, que és el conseller de Medi Ambient del Consell d'Eivissa. Bon dia.
Bon dia, Germà.
Acabam de parlar ara amb els bombers d'Eivissa, que ens han dit que no hi ha hagut incidències, que hi ha hagut moltes incidències, una seixantena d'incidències, però no víctimes, han hagut de fer rescats. Quines, per part vostra, les incidències més destacades?
Bueno, com ja vostè de 3 mesos, gràcies a Déu, les incidències que han tingut el Departament de Bombers no han tingut que ser danys personals, més que res danys materials, sinó que solucions poc a poc en els seus mitjans que tenen. Nosaltres, arrel de les carreteres, ara mateix tenim tallades tant des de rondes de Vila, tant de 10 com de 20, i també tenim tallats accés a Vila, tant des de la carretera de Santa Eulària, a l'altura de Villgarden, com la carretera de Sant Antoni, a l'altura del Club Sant Rafel. El que estem evitant amb això és que la gent que es passi dins de Vila Ciutat, que és una de les zones més afectades d'aquestes pluges. Nosaltres dels nostres serveis tenim aquestes serres i les guarderies, tots els usuaris estan controlats, estan bé en perfectes condicions, estan ben atesos, tant la gent veient com els infants. També demanem des d'aquí als pares que no es desplacin en els centres escolars a recollir les seves criatures, els seus infants, perquè al final el que feien és treure més trànsit i és més perillós. Estan tots ben cuidats i estan millor allí que a un altre lloc en aquests moments. Nosaltres hem rebut cap a les 12 l'alerta vermella, també tots els mòbils l'hem rebut i estem actuant en conseqüència. A partir d'ara és 1-2, és com es marca el camí a seguir. És que tenim també ara una reunió a la 1 per actualitzar dades i actualitzar la situació. Bueno, hem de tenir en compte que el dia d'avui calia recollir 165-170 litres per metre quadrat en algunes zones de la illa.
I també estareu pendents d'aquesta trobada a partir de la una del migdia per decidir també quines passes se faran a partir d'ara, no?
Exacte. Ara mateix està decretat espai normal. Espai normal depèn totalment de ser 1 o 2, emergències. També des del d'aquí, per favor, que la gent cridi a 1 o 2 emergències per qualsevol incidència, que no col·lectem la centralera de bombers. I, bueno, anem tornant actualitzant, tant mantenint reunions periòdiques cada hora o dues hores i actualitzant les estades de com està la situació en aquests moments. I ara l'aigua tenim una reunió on acabarem de definir fins a les 4 de la tarda, per lo menos.
Uh-huh. Ignacio Andrés, conseller de Gestió Ambiental del Consell d'Eivissa, gràcies per haver estat en directe amb aquestes circumstàncies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Són ara les 12:53. Continuem. I continuem amb aquest especial informatiu que començàvem a les 12:30 del migdia parlant de la situació que s'està produint a les Pitiüses, sobretot a l'illa d'Eivissa, on s'ha activat i s'ha elevat a vermell l'avís per intenses precipitacions i tempestes. S'han suspès tots els desplaçaments a l'illa d'Eivissa, només a Vila, recordem-ho, s'han recollit 200 litres per metre quadrat. A l'1 del migdia s'ha convocat una reunió a la Direcció General d'Emergències per avaluar quina és la situació i decidir quines són les passes que es faran. A partir d'ara, la presidenta Marga Proens i també el president del Consell d'Eivissa, que eren al Parlament, se'n van cap al centre d'emergències. Amb ells hi ha estat la nostra companya al Parlament, Maria Eugènia Quecles. Maria Eugènia, bon dia.
Bon dia aquí al Parlament. Aquestes tormentes centrades a Eivissa estan també modificant, diguem d'alguna manera, aquest pla, perquè per començar hi haurà menys diputats a l'hora de votar perquè són en aquest centre d'emergència. La primera que se n'ha anat cap a aquest centre d'emergències és la vicepresidenta i consellera de Presidència, Antònia Maria Estrelles, que és la que té competències en aquesta mesura. Automàticament han anat arribant informacions aquí als diputats d'Eivissa i, evidentment, a la presidenta i consellers afectats per aquesta tormenta i han fet que a poc sabessin que havien de partir cap a aquest centre d'emergències. Automàticament la presidenta ha decidit abandonar aquest pla i anar-se'n cap al centre. I a darrere ha anat el president del Consell d'Eivissa, Vicenç Marí, que també és diputat i, per tant, com que no pot ser a Eivissa amb aquestes circumstàncies, se n'ha anat cap al centre d'emergències aquí a Palma. De moment, la informació, com us deia, era sobretot centrada especialment a Vila, però evidentment està en contacte permanent amb el conseller que acaba de parlar per aquí, per IB3 Ràdio, fa uns minuts, i amb tot el centre d'emergències. Se'n van cap allà. Tot això sí que modificarà la votació clau que hi ha d'aquí una horeta, que és la convalidació, no?, del decret de mesures urgents per accelerar els projectes estratègics que estan pendents del sí o el no de vots. Sí que han vist ja el portaveu del Partit Popular, Sebastià Sagré, que s'ha aixecat i ha anat a parlar amb els portaveus de l'esquerra, probablement per compensar el vot. Què és això? Qui se diu compensar el vot quan està justificada l'absència d'un diputat i la votació no se vegi afectada per una qüestió més que justificada? Sabem en aquests moments que no podrà votar ni la presidenta del govern ni el president del Consell d'Eivissa perquè són en aquest centre d'emergència seguint de primera mà tot el que passa a la Pitiüsa.
Gràcies, Maria Eugènia. I precisament ara anem en directe fins a aquest centre d'emergències. Allà hi ha Carme Moreno. D'aquí a uns minuts a la una s'ha convocat aquesta reunió de l'Inumbal per aquesta alerta a Eivissa. És a la Direcció General d'Emergències, a Marratxí. Carme, bon dia. Ja ha arribat tothom que havia d'arribar en aquesta reunió.
Bon dia, Ido. No, encara estan pendents de l'arribada d'algunes persones, d'alguns tècnics, també pendents de l'arribada de la presidenta del govern, Marga Proens, i del president del Consell d'Eivissa, Vicenç Marí Torres, procedents del Parlament. Hem de dir que aquesta reunió estava previst que començés una mica abans, però tot està tan imprevist i incert que ha fet que se demori una mica més del previst. Sí que hem vist arribar membres de la Guàrdia Civil, agents de la Guàrdia Civil, també hi ha tècnics de l'U2 que estaran en aquesta reunió un poc per coordinar i saber quina és la darrera hora de la situació d'aquestes pluges intenses a l'illa d'Eivissa. S'han de dir que la Direcció General d'Emergències ha activat el Pla Inumbal per inundacions a Eivissa i en aquesta reunió hi haurà també el director general d'Emergències que la coordinarà, Pablo Garriz. També hi haurà, com dèiem, tècnics de l'U2. Han de dir que a primera hora de matí hi ha hagut una primera reunió d'aquest comitè tècnic d'emergències i en aquell moment, damunt a les 10 del matí, s'estava parlant d'una desescalada perquè en un primer moment havia millorat la situació meteorològica, però de manera imprevista han entrat unes fortes pluges a l'illa d'Eivissa que han col·lapsat, han duit el caos a l'illa i ara en aquesta reunió tot aquest dispositiu d'emergència es vol mirar de coordinar i quines accions s'han de dur a terme per solventar aquesta situació inesperada i incerta.
Gràcies, Carme. Anirem connectant amb tu quan comenci aquesta reunió, com dèiem, està prevista, o estava previst que començés ja d'aquí un minut a la una del migdia, però s'està retardant una mica l'espera que arribin totes les parts. Recordem que la presidenta del govern, Marga Proens, també s'hi està desplaçant. Estava al Parlament, a més del president del Consell Insular d'Eivissa. També tenim, abans de recapitular tota la informació, un altre testimoni que ens arriba des d'Eivissa, és la treballadora del Conservatori d'Eivissa, és Mabel Ribas.
Han hagut que posar una bomba per treure aigua, aixecar aigua, i tots els professors que estàvem aquí lliures, diguéssim, de classes, ens han posat en baldes d'aigua i graneres i tot per treure aigua. El tema és que ara, com han dit que no vagin a buscar els alumnes, a Eivissa l'Ajuntament ha recomanat que ningú vagi a cercar els alumnes, doncs els atendrem fins que acabin el període lectiu en què s'hagin suspès les classes.